aquesta tarda a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on estava ingressat des de l'11 de febrer. Palau i Fabra estava considerat com un dels màxims experts internacionals sobre l'obra i la personalitat de Pablo Picasso. Poeta, narrador, assagista i dramaturg, Palau i Fabra va tenir un paper rellevant en el desenvolupament de la literatura catalana de postguerra com a creador i editor de la revista Poesia i com organitzador de recitals poètics. La seva obra l'ha fet mereixedor de diferents guardons, entre els quals el Premi Nacional de Cultura, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o el Premi Crítica Serra d'Or. Precisament la Setmana del Llibre en Català va anunciar ahir que condecorarien Palau i Fabra amb el Premi Trajectòria, que atorga anualment per reconèixer la seva aportació literària. També aquests dies a Madrid se li ret homenatge amb un cicle que inclou una exposició, taules rodones i la representació de la seva obra Don Juan, Príncipe de las Tinieblas. Lògicament, per la importància i per la dimensió del personatge, Catalunya Informació n'informarà al llarg d'aquesta tarda cada bloc informatiu. A aquesta hora volem saludar en Jordi Coca. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi és escriptor, com saben. Jordi, et preguntaria així per començar com valores, què ens has de dir sobre la figura de Josep Palau i Fabra?
Home, a mi em sembla que Palau ha estat una figura cabdal en camps molt diversos. Ara esmentàveu el tema del teatre, no podem oblidar els estudis picassians, on, sens dubte, és una figura de primer nivell internacional. I després la seva poesia, que és una poesia quantitativament petita, perquè tot queda plegat en un volum, que són els poemes de l'alquimista, però que té una intensitat i una densitat que són exemplars i que, a més, el moment en què ell va acabar aquest llibre, que era el 1950, el llibre va aparèixer el 52, va suposar un cop de timó, un viratge realment molt important per la literatura catalana. Sense els poemes de l'alquimista, el concepte de modernitat en la literatura del nostre país seria radicalment diferent, no? I també destacaria l'aspecte d'assagista. Palau ha estat un assagista especial, heterodox, gens acadèmic, grans intuïcions, però ha desenvolupat al voltant d'uns quants temes, el tema, per exemple, no sé, de Llull, o de Baudelaire, o de Rimbaud, el tema d'Ausias Marc, que també l'ha tractat, el tema de la tragèdia i del teatre, ha desenvolupat un cos teòric, un cos assagístic, una bona part del qual, escrit en francès, encara és inèdit, però que a mi em sembla que no farà més que amb el temps anar creixent la importància, perquè el seu punt de vista sempre és molt especial, molt particular. De manera que jo faig un resum de la seva obra i de la seva vida, que és magnífic. Vamos.
Jordi, creus que se li ha fet justícia? És a dir, aquesta és la pregunta que habitualment fem quan hi ha una mort d'aquest tipus. Però Josep Palau Fabra, al llarg dels últims anys, en va rebre molts d'homenatges. Però em refereixo a allò els primers anys de la seva trajectòria, quan la va començar a consolidar. Va ser un home prou escoltat?
No, quan va començar no, però també era lògic, perquè amb això també hem de ser realistes. És a dir, ell, en el moment en què va escriure un llibre de poemes com Càncer, per exemple, que entre el 43 i el 45 no podia ser que fos rebut amb els braços oberts, era absolutament impossible. El nostre país estava en unes condicions determinades que si hagués rebut en grans elogis un llibre com aquell, doncs, en fi, no sé, s'haurien trastocat tots els valors, que una mica és el que ell pretenia, no? És veritat que aquests darrers anys al Palau se li ha fet justícia. Si jo sempre he cregut que, esclar, Palau ha tingut la sort de viure 90 anys, 90, gairebé 91. Si hagués sigut un poeta doncs, de vida curta, que hagués viscut poc temps, realment potser la seva obra hauria caigut en l'oblit o hauria d'haver estat rescatada després, no? Hi ha un aspecte, però, que encara està pendent, que és el tema del teatre. El teatre de Palau i Fabra, per una raó inexplicable, que potser doncs, penso que se'ls hauria de demanar explicacions públiques, doncs en els teatres públics del nostre país no s'ha fet. Se li ha negat reiteradament la possibilitat de ser estrenat als teatres públics. És evident que no és autocomercial, però per això hi ha els teatres públics, per fer coses de qualitat que no són comercials. Uh-huh. I això, de banda, doncs, aquests darrers anys, a mi em sembla que ell els ha viscut amb joia, perquè ha vist com els seus postulats i les seves idees anaven cada vegada, diguem-ne, consolidant-se més i sent més àmpliament reconegudes.
La Fundació, no oblidem la Fundació, això sí que ha estat un veritable homenatge.
la Fundació té un dels seus grans èxits últims, perquè això era un somni que ell tenia de ben jove, fer una fundació que portés no el nom de Palau i Fabra, sinó el nom de Palau, i per tant és una fundació que plega també l'obra del seu pare, no? I aleshores he aconseguit aquesta fundació a Caldes d'Estrac, que penso que hauríem d'agrair-ho molt a la població aquesta que l'hagi acollit, doncs ens garanteix que, en fi, que l'obra de Palau no es dispersarà i que no es perdrà i que tindrà continuïtat.
Apunten que tenim a l'altra banda del telèfon ja a Josep Santper, el director de la Fundació Palau Fabra de Caldes d'Estrac.
Jo el tinc aquí davant meu, ens estem veient ara.
Ara parlarem amb ell ara mateix. Només una última qüestió. Jordi, sí. Recordo, deu fer un parell o tres d'anys, tu li vas organitzar, entre molts altres, lògicament, però va ser l'instigador d'un homenatge que es va fer al Palau de la Música Catalana.
Sembla que era... Bueno, la idea va ser de l'Ajuntament i concretament de Ferran Mascarell. Jo no m'ha agradat mai apuntar-me coses que no són. Jo el que vaig fer va ser organitzar, fer el guió i organitzar l'homenatge.
Era un palau pel palau, si no recordo malament?
Sí.
Més o menys anava així. Quin record en tens d'aquell moment i d'aquella relació que veu establir Josep Palau i Fabra i tu, aquell dia especialment, un dia tan emotiu per ell?
Jo el Palau el conec des de l'any 74 i sempre he estat molt a la vora d'ell, i en alguns moments, a més, hem compartit una casa a la vora, per l'Empordà, ell a Llançà, jo un poblet al costat, i molts estius doncs, hem passat dies sencers banyant-nos a la platja, és a dir, he tingut sempre molta relació. I aquell homenatge va ser una mica com una complicitat. Jo vaig estar molt content que m'encarreguessin l'organització, perquè sabia que, en fi, com que coneixia el Palau i tenia realment molt accés, doncs que la cosa aniria bé. I la veritat és que ell ho va viure com una gran il·lusió, perquè era una mica un acte de desgreuge públic, perquè després hi ha hagut, evidentment, moltes coses de tipus acadèmic o de reconeixements de premis i tal, però allà, doncs, veure el Palau de la Música dempeus aplaudint-lo, i bueno, va ser allò, aquest moment de dir ara finalment sí, no? El país l'ha acceptat, tret del tema del teatre, que insisteixo que és molt, molt preocupant.
Jordi Coca, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adéu.
5 minuts i arribarem al punt de 6:15 de la tarda. Eren les paraules de Jordi Coca. Us recordem, estem parlant de Josep Palau i Fabra, poeta i dramaturg que ha mort a primera hora d'aquesta tarda a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on estava ingressat des de l'11 de febrer. Ja us anunciàvem que podíem parlar també amb Josep Santpere, el director de la Fundació Palau Fabra, està a Caldes d'Estrac. Senyor Santpere, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li demanaria, suposo que ha sentit la conversa, perquè si el té al davant ha sentit la conversa amb en Jordi, li demanaria exactament el mateix que li he demanat amb en Jordi tot just començar, quina és una mica la valoració que fa de la trajectòria d'en Palau.
He sentit al final només, però bé, jo he conegut en Palau sobretot aquests últims anys, abans només com una persona més, diguem que a vegades havia llegit els seus poemes o havia seguit alguna de les seves activitats. Clar, Palau és una persona que ja abans de la guerra, amb 18 anys, va entrevistar García Lorca, per exemple, i per tant, des de llavors, per agafar un punt, diguem, significatiu fins molt darrerament, doncs no ha parat en la seva activitat literària, artística, i també en el seu activisme cultural. Aquest és el que, després de la guerra, va fer que sigués la primera persona que va publicar clandestinament una revista de poesia i una revista de qualitat feta per ell sol a la clandestinitat. Després ja va venir la revista Poesia, després va venir la revista Ariel, que ja feia amb altres companys i altres col·laboradors. Però bé, vol dir que des del primer moment va ser una persona que va dir que no calia quedar separats de braços, sinó que calia treballar, calia fer coses, i de fet no ha parat. A vegades una mica en solitari, a vegades des de París, però bé, sobretot els darrers anys doncs, ha tingut un reconeixement a tota aquesta trajectòria que crec que és de destacar. I justament en aquests moments potser ha culminat aquest reconeixement que passa doncs, per les 20 obres sobre Picasso que ha publicat, la publicació de l'obra literària completa, la creació de la Fundació, etc. I potser faltava l'estrena del seu teatre a gran format, en gran escenari, i això també ja s'ha produït, tot i que malgrat no ho ha pogut veure, malgrat tot no ho ha pogut veure ja, però això s'acaba de produir a Madrid, i ell de fet ho ha pogut veure en vídeo, però no hi ha pogut assistir, i diríem que d'alguna manera així s'ha culminat doncs, aquest reconeixement que tant ha tardat, però que finalment aquests darrers anys ha tingut.
Tenim ja, ara feia referència a aquest Don Juan que es pot veure a Madrid, tenim ja a l'altra banda del telèfon, ara el saludarem, el director d'aquesta obra, Hernán Bonín. Li volia, senyor Sampere, demanar una mica més sobre aquest palau activista al que vostè ha fet referència. Segurament és una part de la seva vida, sempre ens referim amb ell com a dramaturg, com a picassià, com a poeta, com a assagista. Segurament tot això no hagués estat possible sense aquest palau activista.
Bé, per això hi he fet una referència. Si voleu, anecdòticament, puc comentar que ell explica que en aquells anys tan difícils organitzaven aquelles lectures poètiques, també ell organitzava aquelles lectures poètiques que feien en cases particulars, i em va impressionar llegir com l'organitzava, clar. No podien trucar perquè no es refiaven del telèfon i a més molta gent no en tenien. O sigui, ell agafava el tramvia i s'anava a una punta de Barcelona a avisar a fulano de tal, agafava el tramvia i s'anava a una altra banda a avisar a una altra, aquell li avisava amb un tercer, però d'aquesta manera, a peu, diguem, casa per casa, avisant a les persones de confiança perquè hi havia una lectura poètica. Bé, aquesta petita flama de la cultura catalana ara ens costa de recordar que això anava així, però en aquells anys això es va salvar així. Això es va mantenir la flama encesa d'aquesta manera, i en Palau, en aquest aspecte, va ser doncs un capdavanter. Tant que, diguem, això li va portar conflictes amb la resta de persones de la cultura que preferien una actitud més templada, més tranquil·la, més reposada. Ell no se sabia estar parat i per això doncs va tenir alguns conflictes i alguns enfrontaments.
Josep Sampere, com dèiem, és el director de la Fundació Palau Fabra a Caldes d'Estrac. Senyor Sampere, moltíssimes gràcies també per haver-nos atès i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un punt. Ara mateix 6:15, i com ja us avançàvem, qui tenim ara a l'altra banda del telèfon és Hernán Bonín, el director d'aquest Don Juan, Príncipe de las Tinieblas, que es pot veure fins a finals de març a Madrid. Senyor Bonín, també molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La part de dramaturg és la part segurament més descuidada de tota l'obra i de tota la trajectòria d'en Palau i Fabra, i estaria d'acord?
I estic absolutament d'acord. Tanmateix jo penso que, amb independència del seu teatre, que no és molt extens però és molt dens, hi ha hagut, i això em sembla que són reflexions que s'ha fet també tots els que estimem Palau i Fabra, la seva pròpia personalitat, la seva obra en conjunt ha estat incòmoda a casa nostra, i aquesta incomoditat ha estat la que realment ha impedit que la personalitat i la significació del Palau hagi arribat a la totalitat de les persones sensibles de casa nostra i de fora de casa nostra. No? Nosaltres som un país estrany, no? Un país que les personalitats incòmodes no les hem pogut engullir, o en tot cas les hem hagut d'engullir quan ja era una mica massa tard. I al Palau i Fabra li ha passat això. És un dels darrers, potser el darrer dels grans homenots que ha donat aquest país, amb capacitat de sacsejar des de l'interior i des de l'exterior. No oblidem els seus 17 anys d'exili a París, mobilitzant intel·lectuals de francesos i d'altres llocs d'Europa per fer denúncies contra el franquisme, etc., etc. No? La seva obra de teatre és una obra que explora, com també la seva obra poètica, però en aquest cas de manera com molt més contundent, explora aquests abismes de l'home, i sobretot aquests abismes de l'home del segle XX, i el seu Don Joan, la seva Electra, les seves consideracions sobre Faust. Totes aquestes exploracions són d'alguna manera un intent d'explicar-se a si mateix i a través de si mateix i del seu teatre els desassossecs d'un home que ha viscut una de les etapes conflictives del segle XX, aquesta etapa dels anys 40, 50, 60, no? Tots aquests desassossecs d'una Europa condemnada a unes tensions molt potents, no? I a casa nostra no cal dir-ho.
Com dèiem, Hernán Bonín és el director d'aquesta obra, d'aquest Don Juan, Príncipe de las Tinieblas, que es pot veure fins a finals de març a Madrid.
En el Teatre Espanyol de Madrid.
Teatre Espanyol. Doncs queda dit. Senyor Bonín, també moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bona tarda.
Bona tarda.
I una última comunicació encara amb el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres. El tenim també a l'altra banda del telèfon. Conseller, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Li demanaria d'entrada també una primera reacció a la mort de Palau i Fabra.
Doncs bé, sabia que hi havien deixat de fer-li la diàlisi i que estava realment en situació molt precària a través del Vicenç Altaió, i hem anat seguint aquests dies com estava, i la veritat és que doncs queda esplanxat i sap molt de greu. Realment aquesta última etapa doncs havia anat empitjorant, però realment encara semblava allò d'una gran vivacitat. Tenia la dificultat de que hi sentia ja molt poc, i per tant costava tenir converses, però realment bé, és una pèrdua terrible, i encara que sabíem que era inevitable, doncs deixa això que deia molt planxat.
Des d'un punt de vista institucional, de fet aquest és el paper que li toca fer vostè avui, creu que s'ha fet prou per la figura de Palau i Fabra?
Miri, aquí no es pot separar el paper institucional del paper personal, i jo estic convençut que probablement gairebé sempre s'és injust amb algunes grans persones, i quan tenen una trajectòria tan dilatada, de vegades és difícil que la societat trobi el moment adequat per fer els reconeixements que calen. Ell era Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, és una persona d'una vàlua extraordinària, era un homenot, ara he sentit que deia l'Hermann Bonin, efectivament era un homenot, una gran figura del segle XX, des de molts punts de vista, probablement dels més versàtils, dels que havia tocat més tecles diferents i totes ben tocades, i sí que tinc la sensació de que potser no ha arribat a tenir el coneixement i el reconeixement del gran públic que en canvi uns altres poetes o altres dramaturgs o altres assagistes de la seva generació han tingut a casa nostra. Per tant, des d'aquest punt de vista sí que és possible que no haguem estat prou diligents a l'hora de fer els reconeixements que mereixia.
Josep Sampere, el director de la Fundació Palau Fabra a Caldes d'Estrac, ens deia fa uns moments que ell considerava que per davant d'altres coses en Palau era un activista, i Hernán Bonín ens deia fa uns minuts que era una persona sobretot incòmoda, molt incòmoda. Comparteix aquesta opinió també vostè?
Sí, si em permet dir-li que els incòmodes a mi em resulten comodíssims, és a dir, perquè em sembla que un dels deures intel·lectuals és de vegades adoptar aquestes posicions incòmodes, perquè és les que permeten dir coses que d'altra banda difícilment es diuen. I jo crec que ell tenia aquest caràcter un punt irreverent, un punt màgic, oníric, volava sempre molt alt, i de vegades el que deia era poc evident, i d'altres vegades en canvi era d'una transparència absoluta, no? Jo tinc la impressió de que probablement ara justament revisitarem la seva obra i hi haurà un treball d'exploració una mica més profund que el que s'havia fet fins ara. Jo crec que com a gran coneixedor de Picasso, la seva projecció internacional és garantida i està assegurada i és reconeguda unànimement. Jo crec que també des del punt de vista poètic hi ha tota una generació de poetes joves que adoren l'obra de Palau Fabra, adoren l'Alquimista, i d'altra banda a mi em sembla que pel que fa al teatre, que justament aquests darrers mesos s'havia reivindicat a propòsit d'aquesta representació que s'està donant a terme a Madrid i que ara es reportava, doncs probablement ara hi haurà també una revisitació d'una part de la seva obra, segona teatral, que d'altra banda he de dir que jo és de les que coneixo més poc. Sí, el coneixo millor com a poeta i millor com a comentarista de l'obra de Picasso que no pas com a autor teatral. Però tota la gent que tinc a prop i que la coneixen bé diuen que és d'una gran vàlua.
Alguna iniciativa en aquest sentit per donar a conèixer la seva obra des del govern, conseller?
Bé, la veritat és que ara en aquests moments doncs tot just acabo de parlar amb persones de la presidència per veure com es desenvolupen les coses aquests propers dies, demà i demà passat. i encara, diguem-ne, tot això està una mica organitzant-se, i jo crec que després, amb una mica més de calma, haurem de veure també, en aquest cas com amb alguns altres, què és el que toca fer per tal de, com dic, assegurar una bona difusió, un bon reconeixement de l'obra d'una persona de la vàlua de Josep Palau i Fabra.
Doncs n'estarem pendents, sabem que té pressa. Conseller, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i també molt bona tarda.
Al contrari, moltes gràcies i bona tarda.
Catalunya Informació. El Tarragonès, a l'Alt Camp, al Baix Camp i al Baix Penedès, al 104.5. I a Mallorca, al 97.0. Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Què fas? On...